L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació un dia més de qui us acompanya, Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda en este temps d'actualitat que conjuntament elaborem des de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Divendres 15 de novembre, temps d'informació que com cada dia obrim, avançant el sumari de continguts en titulars. I un temps d'actualitat que avui encetarem parlant del projecte Castor. Amb ell com a protagonista destacarem diferents informacions. La primera, que el Parlament català ha aprovat 5 compareixences per aclarir els problemes causats per aquest polèmic projecte a les nostres comarques. La diputada ampostina Anabel Marcos defensarà la propera setmana una moció al Parlament català demanant el tancament de la planta gasista. I responent a la petició de l'Ajuntament d'Alcanar, l'Agència Catalana de l'Aigua estudia de fer anàlisis periòdiques a les aigües del litoral canareu per les taques aparegudes arran de la injecció de gas de dies enrere al magatzem submarí. A l'informatiu d'avui tractarem també qüestions relacionades amb la cuina. Un grup de periodistes russos especialitzats en gastronomia han visitat estos dies l'Ametlla de Mar. Avui coneixerem per què. També destacarem que Alcanar promou la cuina dels cítrics amb la celebració de la 20a edició de les jornades gastronòmiques dels cítrics, jornades que ahir es presentaven als mitjans de comunicació i que s'allargaran fins al 22 de desembre. A Deltebre, demà dissabte, hi haurà festa de cloenda amb espectacle a l'enclave. I anirem també al Museu de les Terres de l'Ebre. Avui, aquesta mateixa tarda, el planer Àlvar Arasa donarà una conferència sobre terratrèmols i volcans a les Terres de l'Ebre, conferència en la que, per cert, també serà protagonista els efectes de l'activitat del projecte Castor. Per últim, acabarem destacant dues propostes que ens arriben des d'Alcanar. Aquesta tarda arriben al seu final amb l'última de les conferències, les 20es jornades citrícoles del municipi. I per demà dissabte, durant tota la jornada, a partir de les 11 del matí, el Centre Cívic de la Població acollirà una trobada de la Coordinadora d'Entitats i Plataformes per la Independència de Catalunya, coordinadora que ha organitzat tota una sèrie de xerrades i taules en rodones per debatre sobre aquesta qüestió. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja la crònica informativa de la jornada amb un primer bloc dedicat avui al polèmic projecte Castor, per un triple motiu. Primerament, parlem d'Iniciativa per Catalunya Verds, que ha demanat 5 compareixences entre els membres del govern català i del Consell de Seguretat Nuclear al Parlament perquè donen explicacions sobre els problemes causats pel projecte Castor a les Terres de l'Ebre. El conseller d'Interior i el de Territori i Sostenibilitat i la delegada del govern a Catalunya, el president del Consell de Seguretat Nuclear i un membre d'aquest Consell hauran de donar explicacions a l'entorn de qüestions que afecten les seues competències, com ara la manera com els sismes registrats a la zona poden afectar altres plataformes petrolieres de l'entorn o a les centrals nuclears. En el cas del conseller d'Interior, Ramon Espadaler, Iniciativa demana que comparegui per informar sobre les qüestions de seguretat i de gestió del risc relacionades amb Sismicat i amb els elements vulnerables i possibles sinergies que es podrien donar amb la plataforma Casablanca i els pous petroliers Lubina i Montanazo, i també amb les centrals nuclears. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, haurà de fer el mateix respecte als aspectes mediambientals que tenen repercussions al territori, tant pel que fa a la planta marina com a la planta terrestre i al gasoducte que afecta la desembocadura del riu. A la delegada del govern a Catalunya, els ecosocialistes demanen que doni explicacions sobre la tramitació i sobre l'informe d'auditoria tècnica i econòmica encarregada pel Ministeri d'Indústria del projecte Castor. Del president del Consell de Seguretat Nuclear, es vol que informe sobre els resultats de les proves de resistència vigilància post-Fukushima i el pla de recaracterització sísmica d'emplaçament de les centrals nuclears, especialment pel que fa a les centrals nuclears ubicades a Catalunya, Ascó i Vandellòs. Finalment, es demana a Antoni Gurguí Ferrer, membre del Consell de Seguretat Nuclear, que explique les instruccions tècniques i inversions que han de realitzar l'empresa ANAF, que opera les plantes d'Ascó i Vandellòs 2, com a conseqüència de les proves de resistència i les recomanacions europees post-Fukushima. Parlant encara del projecte Castor i sense moure'ns del Parlament, hem de destacar també que la diputada ampostina, Anabel Marcos, defensarà la propera setmana una moció demanant el tancament de la planta gasística Castor. I així ens ho explica en la seva crònica d'avui, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La diputada ampostina de Convergència i Unió, Anabel Marcos, defensarà la propera setmana davant el Parlament de Catalunya una moció demanant al govern estatal el desmantellament total de la planta gasística Castor, situada davant les costes del Delta. A més, també, de demanar tota la informació que, de moment, no se'ls ha facilitat. Així ho explicava la diputada.
Sí, pues, la propera setmana, dijous, passarà una moció sobre el projecte Castor a la ciutat, de, bueno, més afectades a les Terres de l'Ebre, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona, i defensaré, com des d'en principi s'ha fet, la reclamació de tota la informació que ens fa falta, que no ens han donat des del govern central, a més de demanar d'una vegada per totes que es faci la paralització d'aquesta planta, tant de forma marítima com terrestre.
D'altra banda, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa han demanat 5 compareixences entre els membres del govern i del Consell de Seguretat Nuclear perquè donen explicacions sobre els problemes causats pel projecte Castor a les Terres de l'Ebre. El conseller d'Interior i el de Territori i Sostenibilitat, la delegada del govern de Catalunya, el president del Consell de Seguretat Nuclear i un membre d'aquest consell hauran de donar explicacions a l'entorn de qüestions que afecten les seves competències.
Gràcies, Manel. I encara una tercera qüestió que té com a protagonista el projecte Castor és aquesta que ens porta a parlar de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha anunciat estudia realitzar analítiques periòdiques de l'aigua de la mar a la costa d'Alcanar arran de les taques aparegudes al litoral provocades, sembla ser, pels treballs d'injecció de gas a la plataforma marina del magatzem submarí Castor. La Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha tramès a l'organisme la sol·licitud presentada en aquest sentit per l'Ajuntament d'Alcanar. Sense informació de l'empresa ni de cap organisme estatal al respecte, l'Ajuntament canareu sospita que l'activitat sísmica causada per l'operació d'injecció podria haver modificat la sortida de surgències d'aigua subterrània del fons marí. Recordem que la policia local d'Alcanar va redactar el passat mes de setembre un informe on s'assenyalava que durant les mateixes dates dels treballs d'injecció de gas van ser detectades diverses taques fosques a prop de la costa, principalment a la zona de sòl de riu, molt possiblement taques provinents de la plataforma. Davant la manca de resposta de l'empresa promotora, Escal UGS i el govern espanyol, als requeriments d'informació efectuats, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, demana a la Generalitat que s'analitze aquest fenomen per intentar tindre més informació i entendre el que està passant. L'alcalde d'Alcanar, Montserrat, creu que les analítiques podrien posar llum sobre l'origen de les taques detectades al litoral durant la injecció de gas al magatzem. Alfons Montserrat.
Coincidint doncs, en l'episodi dels terratrèmols, al litoral, sobretot a la zona de sòl de riu, han anat apareixent periòdicament taques. En algunes èpoques serien més que en unes altres, tampoc saben exactament, no?, aquesta periodicitat o això, com que és degut, i aleshores el que sí que hem fet, i estem, més respecte, que estem molt satisfets, de lançar la petició a l'Agència Catalana d'Aigua, perquè migre este seguiment i que s'analitze, a veure si intentem trobar alguna explicació, més que res, per intentar entendre el que està succeint. Hi ha diverses hipòtesis, i intentar, doncs, bueno, mesurar que tinguem més informació, intentant entendre què és el que està passant.
Com anteriorment comentàvem, l'alcalde canareu apunta que en l'origen de les taques podria trobar-se una modificació de les surgències d'aigua submarina fruit de l'activitat sísmica.
No hi ha informació, hi ha allò que elabores, no? Possibilitats, i una hipòtesi que cobra força és de que aquesta zona d'aquí, doncs, hi ha molts depredadors, o sigui, l'aigua del Morcià baixa i surt, aigua dolça dins del mar, molts depredadors, i una possibilitat és de que ha sigut una activitat subterrània, sísmica, que hagi tapat doncs, algun brollador d'estos, els hagi tapat, i en canvi n'hagin aparegut alguns de nous, no? I que a la presència dels nous doncs, hagi doncs, aquest cert rastre de matèria i de coses que és el que donaria aquesta taca, no? O sigui, la possibilitat que hi ha 6 anys, no siguem, doncs podrem anar confirmant o rebutjant teories.
En aquesta línia, el consistori canareu ha lamentat els perjudicis que el projecte Castor pot provocar per al sector de la pesca i també per als recursos naturals de la zona, així com la imatge turística del municipi. L'alcalde d'Alcanar aprofitava també per retreure, tant al govern espanyol com a l'empresa promotora, l'hermetisme informatiu existent al voltant del futur i qüestionat projecte.
Volem acabar l'any amb una bona notícia, omplir el magatzem del Banc dels Aliments.
Per aconseguir-ho necessitem 15.000 voluntaris. T'hi apuntes?
Festa voluntari del Gran Recapte. El 29 i 30 de novembre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Parlem ara de qüestions culinàries. Per fer-ho, anem cap a l'Ametlla de Mar. Un grup de periodistes russos ha visitat la població. Anem a saber amb quins objectius. Des de la Cala Ràdio ens ho explica Francesc Callau.
Un grup de periodistes de programes especialitzats en gastronomia de diverses televisions i publicacions de Rússia han visitat l'Ametlla de Mar amb l'objectiu de fer reportatges sobre la cultura gastronòmica de la població. Els participants en aquest press trip, que és com s'anomenen aquest tipus de viatges, han visitat el port de l'Ametlla de Mar, comprovant in situ la importància de la flota pesquera de la població i la qualitat del producte, el peix fresc. A la vegada, han aprofundit en els coneixements sobre la captura i exportació de tonyina, responsabilitat que ha recaigut en el grup Balfegó, que els ha explicat tot el procés, des de la captura fins a la degustació de la cuina. Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Primer, valorem molt positivament aquest tipus d'accions, ja que la visita de periodistes o gent que parli bé de l'Ametlla, que coneix la nostra realitat gastronòmica, la nostra realitat cultural i turística, els seus mitjans de comunicació, sempre és interessant, no?, i que ho coneguin de la mà, no?, que vinguin aquí, no que els ho parlem per telèfon o per carta o enviant folletos, sinó que coneguin de primera mà in situ pues, tota la riquesa paisatgística de les cales, de les plàries i gastronòmica que té el nostre poble.
Aquesta visita s'enmarca dins de tot un programa d'estades als municipis més rellevants gastronòmicament parlant de Catalunya i està organitzat per Turisme de Catalunya amb la col·laboració dels patronats de turisme de les Terres de l'Ebre i de l'Ametlla de Mar.
Gràcies, Francesc. I sense abandonar les qüestions gastronòmiques, des de l'Ametlla ens desplacem ara cap a Alcanar. Ahir es presentaven oficialment als mitjans de comunicació les 20es jornades gastronòmiques del Cítrics. Jornades que des del 10 de novembre, que s'encetaven diumenge passat, i fins al 22 de desembre hi participaran una 20ena de restaurants d'Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja, oferint plats amb els Cítrics com a protagonistes de les diferents receptes culinàries. Unes 20enes jornades gastronòmiques que enguany com a novetat presenten la incorporació d'un receptari de més de 70 receptes basades en la clementina que ha elaborat la Fundació Alícia en el marc de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcanar i aquesta fundació per tal de promoure aquest cítric típic d'Alcanar sota la marca Clementina d'Alcanar. En l'acte de presentació de les jornades va ser present el diputat a la Diputació de Tarragona, Joan Josep Malràs, que va destacar la importància que té promoure allò típic de cadascú com a element dinamitzador del municipi i la necessitat de buscar complicitats per a treballar conjuntament. Alhora, també ressaltava el treball fet pels restauradors, innovant i oferint els menús de les jornades i el seu paper en la promoció i difusió del producte, en este cas dels cítrics, com a excel·lència del territori. Per la seva banda, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, remarcava la importància de les jornades com a acte de promoció d'aquest producte de qualitat just en el moment d'inici de la campanya de collita. Alfons Montserrat feia també referència a la relació amb la Fundació Alícia i els resultats que s'estan obtenint, com és el fet d'enriquir la manera de fer i preparar les diferents receptes. Per últim, la regidora de Turisme, Mercè Fischer, destacava que les jornades gastronòmiques dels Cítrics arriben enguany a la 20ena edició amb un nivell molt alt, destacant la gran diversitat de plats que conformen els menús, regats també amb especialitats com el licor de clementina. Des de l'amanida de mandarina fins al sorbet de taronja. Unes jornades en les quals hi participa en representació del Gremi de la Restauració el Club Gastronòmic d'Alcanar, un dels seus membres, Jesús Cardona, explicava que com a restauradors treballen basant-se en aquest nou receptari que, com dèiem, conjuntament s'ha elaborat amb la col·laboració de la Fundació Alícia. Jesús Cardona.
Nosaltres, els restauradors, sempre tenim molta inquietud en sempre fer del gastronòmic. Novetats i plats perquè els nostres comensals cada vegada trobin algun detallet de que ens hem esforçat els restauradors per quan els nostres clients habituals venen, mira, avui ens ha fet això, demà ens ha fet l'altre. I enguany, per mediació de l'Ajuntament que va portar les clementines a la Fundació Alícia, els senyors de la Fundació Alícia ens han fet un receptari bàsic, senzill, perquè poguéssim adoptar el cítric tan apreciat d'aquí del Canà, que és la clementina, perquè la traslladéssim als plats. I com som bons xiquets nosaltres, doncs hem agarrat, cada un ha fet una recepteta i la tindrem a els nostres menús. Cada restaurador ficarà una recepta d'aquestes perquè vostès puguem degustar.
Cal dir que aquestes jornades gastronòmiques compten també amb el complement de l'oferta d'allotjament turístic en diferents establiments del nostre municipi, com són el Càmping Cases, l'Hotel Carles III, la Masia Tancat de Codorniu i la Pensió Monte Carlo. Per a més informació sobre els menús i els restaurants participants, us podreu adreçar a la pàgina web alcanaturisme.com o, si ho preferiu, trucant a l'Oficina Municipal de Turisme d'Alcanar, al telèfon 977 73 76 39. Les jornades s'allarguen fins al 22 de desembre. Posteriorment, i des de la regidoria de turisme, tal com en vaig avançant l'any, hi haurà també d'altres propostes, com al mes de febrer, les jornades per promoure la cuina de la galera, al mes d'abril, les jornades de les tapes, i al juny, les jornades que tenen el llagostí com a protagonista.
L'informatiu inútil.
Obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda i parlem, en este cas, d'iniciatives de l'àmbit de la cultura. Parlem de xerrades i és que el planer Àlvar Arasa donarà aquesta mateixa tarda una conferència sobre terratrèmols i volcans a les Terres de l'Ebre. Arasa afirma que és possible que l'activitat del projecte Castor induís els terratrèmols de les últimes setmanes, com ho poden fer també altres activitats al subsol, com és l'extracció de petroli. La xerrada s'enmarca en els actes de la 18a edició de la Setmana de la Ciència i es farà aquesta tarda al Museu de les Terres de l'Ebre, concretament a la sala d'actes a partir de 8:15. Des de la Plana Ràdio, en temes d'informació, Josep Roig.
L'actualitat informativa ha estat marcada durant les darreres setmanes per un increment extraordinari de la sismicitat davant de les costes de l'Ebre. És per aquest motiu que en el marc de la Setmana de la Ciència, el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Museu de les Terres de l'Ebre han organitzat per avui mateix, divendres, dia 15 de novembre, la conferència Volcans i Terratrèmols a les Terres de l'Ebre, que estarà impartida pel geòleg i membre del grup de recerca Terres de l'Ebre, el planer Àlvar Arasa. El geòleg explicava a la nostra emissora que la conferència versarà sobre vulcanologia i sismografia, en general al territori, amb una referència especial als fenòmens sismològics produïts a l'entorn de la plataforma Castor. L'escoltem.
Una mica pues, tot el que representa tant la vulcanologia com els fenòmens associats a la vulcanologia aquí a les Terres de l'Ebre, i després la sismicitat, però evidentment acabarem pues, en la sismicitat de manifesta del Castor que s'ha produït en els últims mesos, diguem-ne. Mm-hmm.
Ara s'explicava que a les Terres de l'Ebre hi ha documents registrats sismològics des del segle XVI, tot i que és a partir del moment en què s'implanta la tecnologia quan es fa més palesa la constatació d'aquest tipus de fenòmens al territori. Altra cosa és que siguin perceptibles per la població, aclaria el científic. Als anys 40, a Tortosa fins i tot va caure algun mur en mal estat de conservació, o els darrers 20 anys, alguns s'han notat a la localitat de Sant Carles de la Ràpita, informava.
Està claríssim que sí que tenim molta sismicitat, el que passa és que bueno, jo tinc bastants de registres de sismes que han llegut en aquestes terres, des d'inventariats i d'allò des d'abans de 1500, no?, fins avui en dia, i llavors ja quan ja comença tot el període instrumental, diguem-hi, en un registre sistemàtic, doncs evidentment la quantitat de sismes que es noten són molt. Una altra cosa és que la població no té aquesta sismicitat, no? Tanmateix, és evident que bueno, doncs en aquestes terres, en els últims 20 anys, se n'han notat alguns de terratrèmols, sobretot a la Ràpita, per exemple, i altres zones de Tortosa, per exemple. A Tortosa, als anys 40-50, van haver inclús alguna caiguda d'algun mur i paret en mal estat de conservació. Bé, són petites cosetes que bé, no, han anat acumulant. Doncs allí traurem doncs, una sèrie de gràfiques on sortiran moltíssims punts que representen llocs on teòricament s'han produït epicentres. No?
Referent al magatzem submarí de gas Castor, Arasa diu no tenir dubtes de que l'activitat industrial de la planta ha induït els fenòmens de les darreres setmanes, aclarint que és el mateix que podria passar en fer qualsevol altre tipus d'acció similar com l'extracció de petroli. La conferència Volcans i terratrèmols a les Terres de l'Ebre s'enmarca dins de la 18a edició de la Setmana de la Ciència a Catalunya i tindrà lloc avui divendres 15 de novembre a les 7:30 a la sala d'actes del Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta.
Gràcies, Josep. I una altra proposta, en este cas molt diferent, és la que per demà dissabte preparen a Deltebre. Es tracta de la Festa de Cloenda amb espectacle a l'Enclave. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'espai de creació Enclave s'acomiadarà demà dissabte després de 2 anys d'activitat artística, lúdica i també esportiva. Nascuda a partir de l'embranzida que el taller Deltebre Dansa dona Deltebre i el Delta com a espai de creació, de la mà del coreògraf i ballarí Roberto Limán, demà tancarà portes perquè en uns moments com els actuals és difícil mantenir, des de la iniciativa privada, un espai d'aquestes característiques obert, tal i com comenta la gerent Mar Moreno.
Tinc un sentiment una mica agredolç, perquè per una part, bueno, la llàstima i la pena que tinc jo, tant jo com Roberto, us podeu imaginar, no? Perquè allí hem invertit, a part de tots els estalvis que teníem, moltíssimes hores, moltíssim esforç, moltíssima il·lusió. Ho hem intentat. Al moment d'emprendre la idea vam dir, bueno, ho fem, és molt arriscat, però si no fas alguna cosa sempre et quedes en la pregunta, què hagués passat? Hagués funcionat o no? Llavors vam prendre el risc, ens hem arriscat i, bueno, sigui per les circumstàncies de la crisi, no ho sé, la situació actual és que no ho podem mantenir perquè és tot de la butxaca d'una parella normal i corrent que treballa com tothom dia a dia, doncs arriba un punt que no arriba, per a més. Vull recordar tot el que hem viscut allí dins. Música, hi ha hagut art, pintura, concerts, escultura, cuina, hi ha hagut de tot allí dins, esport. De cara a la gent que ens coneixeu, que han vingut altres vegades, ja sabeu el que us trobareu i em sembla que s'està allí molt bé, és un ambient molt familiar, estem molt allí molt tranquils, molt bé. Per a la gent que no ha vingut mai també, és l'última oportunitat. Us demano que ens acompanyeu en aquesta última nit, que passéssim un rato ben xulo i vinga. I fer un bon comiat entre tots.
El comiat de demà dissabte oferirà l'estrena de l'espectacle Natural Strange Day, una creació de Roberto Oliván de l'any 2001 a càrrec de la companyia Belga Luna. Aquest espectacle va guanyar el prestigiós premi de la creació coreogràfica 2001 de la Societat d'Autors i Compositors Dramàtics a Bèlgica. Això serà demà dissabte a l'espai de creació Enclave a partir de les 10:30 de la nit.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, un parell d'apunts, també propostes d'agenda que novament ens porten a Alcanar. Primerament per destacar que avui divendres arriben al seu final amb la 5a i última de les conferències, les 20es jornades citrícoles del municipi. Avui, Joan Caballol, a partir de 8:15 de la tarda a la sala d'actes de serveis agraris, Joan Caballol, com dèiem, responsable de la promotora d'exportacions catalanes a les Terres de l'Ebre i Tarragona, parlarà sobre les exportacions a Catalunya. Posteriorment, es farà ja l'acte oficial, la cloenda d'aquestes 20es jornades citrícoles d'Alcanar. I per demà dissabte, la coordinadora d'entitats i plataformes per la independència ha organitzat, a partir de les 11 del matí, al centre cívic de la població, tot un seguit de xerrades i taules redones que es desenvoluparan al llarg del dia per tractar temes relacionats amb la independència de Catalunya. Vero Santapau és la portaveu d'aquesta coordinadora i als nostres micròfons explicava algunes de les activitats previstes per demà dissabte.
Absolutament. Són l'eslògan, diguéssim, és que es fa per la independència. Es faran unes diverses xerrades de lo que són els col·loquis representats per les xarxes d'internet i de més xarxes de comunicació per la independència. Amb diferents personatges, com podria ser Jordi Sant Nicolàs, portaveu de la SEI, Castor Bayo, candidatura unitària sobiranista europea, o Josep Maria Bernat, que és un dels creadors de diversos diaris a les xarxes del Facebook, Twitter, etc. Després se faria la presentació de la Marató per la Independència amb el creador de DNI.cat, Marató per la Independència, Salva Puig. Tindríem un dinar obert cap als bars i restaurants del nostre poble perquè els coneguen el que són els diferents bars i restaurants, i després per la tarda reprendrem amb la mateixa pregunta amb les taulades polítiques i privades d'entitats civils, que és presentació d'un últim llibre d'un historiador inventor Germà Lluch. I llavors la primera taula política a les 4:30 amb tots els partits polítics, perdó, RC, CIU, CUP, JRC, PP, 15 minuts cadascú de pregs i preguntes i exposició. I llavors tindríem la sobirania fiscal amb Carmen Teixidor, portaveu de DNI.cat, amb Sebas d'invitat i Josep Maria Belmunt, i amb la internacionalització, que és International Communication Commission of European Citizens, amb Anarquer, portaveu de dita entitat.
Cal dir que les portes són obertes per a tothom que s'hi anime a assistir o a participar. Podeu també confirmar assistència o obtindre més informació sobre el transcurs i desenvolupament de la jornada trucant al telèfon 682 056 916.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La nevada s'ha intensificat al llarg d'aquesta nit, al llarg de les darreres hores, a tota la serralada, especialment en el vessant nord i sobretot en el Pirineu Occidental. De fet, els gruixos oscil·len entre 5-10 centímetres, però en el Pirineu Occidental fins i tot, i sobretot per sobre dels 1.500 metres, gruixos que ja arriben als 20, 30, 40 centímetres. I al llarg del dia no es descarta doncs, que en aquest sector es puguin acumular entre 70 i 80 centímetres, perquè tot indica que la nevada ha de persistir i sobretot abundant en aquesta àrea, i de fet amb avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya, aquests gruixos de tan sols 5 centímetres, però per sobre de 700 metres, perquè la cota neu en el Pirineu pràcticament serà a qualsevol indret. Fora del Pirineu no esperem nevades, tot al contrari, un ambient eixut, de cel serè, bona visibilitat i de vent. De fet, el mestral i la tramuntana es mantindrà bufant al llarg de tot el dia als dos extrems del país, amb ratxes que ja han arribat als 137 km per hora a la cota 200 de Portbou, i amb temperatures que avui quedaran sensiblement més baixes que en dies enrere. De fet, els valors més elevats, com a molt, a prop dels 15-16 en alguns punts de la costa. A l'interior, de fet, moltes temperatures quedaran fins i tot inferiors als 10 graus. La propera matinada serà especialment freda a l'interior del país i amb una tendència que el vent de nord vagi fluixant per donar pas ben agregalat i amb un panorama de temporal marítim. Hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit i esperem un cap de setmana tot doncs, dominat pels núvols i el risc de pluja a la meitat est, a la façana litoral i prelitoral. Pluja que aniria guanyant terreny de manera intermitent al llarg d'aquest dissabte, més abundant potser tarda vespre, i amb una tendència a traslladar-se a les comarques de Girona de cara a diumenge. Però haurem d'anar seguint amb aquesta petita perturbació que sembla que garantirà al llarg del cap de setmana aquest risc de pluja a tota la façana litoral i prelitoral, amb unes temperatures que es poden recuperar lleugerament, fent que la cota de neu pugi cap als 1.400 o 1.500 metres.
I amb la previsió del temps, sempre especialment interessant, sobretot quan s'apropa el cap de setmana, un dia més hem arribat a l'hora del comiat. D'aquesta repassada a l'actualitat, que en clau local i comarcal és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un temps d'informació que un dia més us ha estat presentat per qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos. A l'hora d'acabar tan sols ens queda agrair-vos la vostra companyia, per escollir una emissora municipal, per informar-vos. Nosaltres tornarem el proper dilluns. Fins llavors, bona tarda i molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.